Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
El Club Natació Sabadell sabrà en les pròximes hores qui el presidirà en els pròxims 6 anys, l'actual president Claudi Martí o el nou candidat Antonio Ortiz. Estan cridats a les urnes 14.500 socis en una cita electoral que està oberta fins les 9 de la nit. Mentrestant, a l'Espai Cultura s'està fent l'entrega dels Premis Cambra. La Cambra de Comerç de Sabadell reconeix la companyia especialitzada en viatges al Marroc, Xaluca Tours, la consellera delegada, Verònica Fisas, i la Fundació Impulsa. Connectarem amb l'Espai Cultura en els pròxims minuts. Tot plegat el mateix dia que s'ha convocat una nova manifestació en contra de la centralització dels serveis de pediatria de l'atenció primària, la marxa convocada per SOS Pediatria, el Moviment Veïnal del Sud i l'Agrupació de Veïns de Gràcia ha sortit just fa una hora de la plaça del Mil·lenari en sentit Cap Gràcia. I avui també hem sabut que s'han disparat els desnonaments fins als 5 setmanals. També han tornat a aparèixer els llançaments hipotecaris, com assenyala la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Aida Guidús.
O sigui, són gent que fins ara ha pogut pagar la seva hipoteca sense problema, però si han pujat el tipus d'interès o han tingut algun problema de feina, que tots ens podem quedar sense treball, i no poden pagar les quotes, pues el banc els acaba fent fora de casa. Sí que és veritat que són processos molt més llargs i en el temps es poden allargar fins a 6 anys, que són 6 anys de patiment de la família, de no saber si els faran fora, si no, què poden fer, com ho poden lluitar. I llavors també és com, per nosaltres és un desgast molt gran tenir gent amb hipoteques a assemblea, perquè cada setmana hi ha una cosa nova, un paper nou del banc que s'ha de mirar o alguna cosa així.
La majoria d'atesos per la PA, però, són dones migrades sense feina o amb ocupacions molt precàries. Aquestes i altres informacions les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més al mateix municipi, però en aquest cas a la B30 en sentit nord. Ja a Barcelona, congestió a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i trànsit dens a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, aquesta amenaça de pluja amb algunes gotes que han anat caient al llarg de la tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Hem tingut un matí passat per aigua, sobretot cap a la meitat oest del país, amb aquesta precipitació una miqueta més destacada en punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. Hi ha altres indrets del terç oest del país, cap a la meitat oest fins i tot ha deixat alguna precipitació, però un conjunt de caràcter feble, i durant aquestes immediates hores també podrà escapar-se alguna precipitació feble en punts de la Catalunya central i també cap al sector del prelitoral. De cara a la tarda també cal destacar que el cel se mantindrà força ennuvolat a bona part del país per la presència de núvols alts i mitjans, també cap a la meitat est i fins i tot la formació d'alguns núvols baixos cap a la zona del litoral i del prelitoral. De cara a demà fins i tot encara mantindrem aquesta certa inestabilitat amb alguna precipitació que encara podrà afectar cap al quadrant nord-oest del país, però la resta sí que hi haurà l'obertura de més clarianes, sobretot a mesura que avanci la jornada de demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Últimes hores de les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Des de les 9 del matí, 14.500 socis estan cridats a dipositar el seu vot i tenen temps fins les 9 de la nit.
Sí, els socis poden exercir aquest dret a vot tant a la seu del carrer Montcada com a la de Cal Llong per escollir o bé la candidatura continuista, la de Claudi Martí, o optar per l'alternativa, Antonio Ortiz. Marxem cap al centre històric de Gran Via, on hi tenim el Pau Vituri. Quina és l'última hora, Pau? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs l'última hora són les llargues cues de socis en aquests moments al frontó interior d'aquest centre del carrer Montcada que exerceixen el seu dret a vot. Això de ben segur farà pujar considerablement la participació, que a les 6 de la tarda, fa qüestió d'una hora, superava lleugerament l'11,5%, un total de 1.677 vots, dels quals 936 s'han efectuat, on ens trobem ara mateix, i 741 al centre de Can Llong. Els dos candidats han estat ben matiners. El primer, Claudi Martí, ho ha fet faltant uns minuts per les 10 del matí, aquí també al centre del carrer Montcada, i mostrant el seu optimisme per revalidar el càrrec al qual va accedir l'any 2017.
L'optimisme n'hi ha sempre, doncs, perquè estem convençuts de que hem fet bona feina, estem convençuts de que el soci ens donarà el recolzament. Si no fos així, doncs, també estaríem contents de la feina feta, però jo crec que és un bon dia, doncs, per ser optimista i esperant que acabi bé.
Per part de l'altre candidat, Antonio Ortiz, ha estat encara més matiner, ho ha fet passat uns minuts de les 9 del matí al centre de Can Llong. Un Antonio Ortiz que podria convertir, en cas de desbancar a Claudi Martí, es podria convertir en el 21è president de la centenària història de l'entitat amb més socis de la ciutat de Sabadell. Un Antonio Ortiz que també ha parlat pels mitjans i sobretot ha volgut destacar aquest model contraposat, ha dit, al que ofereix el de Claudi Martí.
Avui és un dia important per a l'entitat, ¿vale? Són dos models que presenten a l'entitat totalment diferents i, bueno, per el moment que portem s'està desenvolupant en normalitat.
També ha estat un dia, està sent un dia, en el qual tant al centre de Can Llong com al carrer Montcada s'han vist moltes cares conegudes, waterpolistes i nedadors de l'entitat, també, per exemple, el president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteres, o representants polítics, com ara l'exconsellera Lourdes Ciuró, que ha votat aquí fa uns minuts, aquesta tarda, o també la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, que ha destacat que és un dia important pel que representa el Club Natació Sabadell a la ciutat de Sabadell.
Destacar la importància de poder els socis d'una instal·lació tan gran com és el Club Natació Sabadell, el que representa per la ciutat i per tots els que som socis del club des de fa moltíssims anys, jo 28 anys, per exemple, que soc sòcia, i llavors pues, és un dia que és important, que no tot és guanyar títols, però per guanyar els títols has de tenir pues, una gent que hi ha al darrere que treballa per aquest projecte.
En aquest sentit, parlant de cares conegudes, de polítics, encara s'espera també en els pròxims minuts la presència del nou conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernández, i també en aquests moments, per exemple, votant aquí al centre del carrer Montcada, Jordi Molins, el vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Insistim, les eleccions duraran fins les 9 de la nit i a partir d'aleshores s'iniciarà aquest recompte de vots. Tota la jornada es podrà seguir minut a minut a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
I també a aquesta hora la Cambra de Comerç de Sabadell està celebrant una nova edició dels Premis Cambra. Enguany els guardonats han estat l'empresa Xaluca Tours, la Fundació Impulsa i l'empresària Verònica Fises. Anem fins a l'auditori de la Fundació 1859 per saber l'última hora d'aquests premis. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs a les 7 ha començat tot just la conversa entre la consellera delegada de l'empresa Pastissar, Núria Batriu, i la CEO de Vallformosa, Marta Vidal. Aquesta conversa és una de les iniciatives per impulsar el lideratge femení dins de les companyies per part de la cambra. D'aquí poca estona comencen aquests premis que, com cada any, reparteixen tres guardons. Enguany, el Premi al Mèrit Empresarial se l'endurà Lluís Pont, fundador de l'empresa sabadellenca Xaluca Tours, especialitzada en l'organització de viatges a països com el Marroc. El segon premi de la nit, el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial, el recollirà Verònica Fisàs, directora general de Natura Vise Group, una empresa de productes de bellesa de luxe. I finalment, el tercer i últim premi se l'endurà el president de la Fundació Impulsa, Carles Cuyà, que és el premi a la trajectòria d'una entitat.
I des de les 6 de la tarda, també us ho dèiem en titulars, està en marxa una manifestació convocada per la plataforma SOS Pediatria a la plaça del Mil·lenari. Els veïns de Gràcia no volen que es faci efectiu el trasllat previst del servei de pediatria del barri al Capcentre. Allà hi tenim el Pau Duran. Pau, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs 200 persones s'han afegit en aquesta convocatòria que ha mantingut tallada la Rambla Ibèria des de la plaça del Mil·lenari fins a la rotonda on acaba, de fet, i comença la ronda de Ponent, en el punt en què es creua amb la carretera de Terrassa de Barcelona. Us podeu imaginar l'embús de trànsit important en aquest moment. Anaven darrere una pancarta que deia no al trasllat de la pediatria mentre es feien aquesta caminada lenta i el seu portaveu, en David Berguedà, ens explicava l'estat de la situació.
Vam fer una nota als, els responsables, tant l'ICS com el CatSalut, en la qual pues, dèiem que, sisplau, tiressin enrere el que és aquest moviment que volíem fer i que se'ns va comunicar oficialment que volíem fer a la tardor. A partir d'aquí no hi ha hagut resposta i, per tant, nosaltres no ens conformem amb això, sinó que volem fer que hi hagi una resposta oficial tirant cap enrere aquest moviment.
Ens comentaven que, com que ja som a la tardor, temen que aquest canvi pugui ser imminent. Les famílies han fet els càlculs de què els suposaria i els desplaçaments fins al cap del centre per aquestes famílies del districte podrien doblar o triplicar fins i tot el temps invertit, amb la consegüent pèrdua, per exemple, d'horari escolar dels nens i nenes. Queda també expectant si llavors els hi convé canviar de centre de referència i es manté el problema de moment en què no tenen pediatre de referència.
Gràcies, Pau, i no deixem la salut perquè l'aïllament social i les patologies de salut mental derivades d'aquest són el principal problema dels veïns de la zona sud. Ho ha detectat la taula de salut comunitària de Sabadell Sud, formada per una vintena d'entitats i personal sanitari i en marxa des de fa 7 anys. Entre les accions impulsades des de la taula per abordar aquesta problemàtica hi ha la de posar en contacte els afectats amb les entitats del barri. Així ho ha destacat el metge de família del Cap Sud, Ramon Vilamiró.
Amb l'objectiu de no medicalitzar els problemes de la vida i d'ajudar aquelles persones que tenen baix vincle social, el que fem és acompanyar-los, a les persones que s'hi costa, els acompanyem perquè puguin anar a activitats. No? Després fem un seguiment i també fem una avaluació. Però que el tema, la prescripció social en si, pues, va dirigida a persones amb problemes de salut mental o malestars de la vida i amb baix vincle social. I l'objectiu és ajudar aquelles persones que ho necessiten.
Per donar a conèixer totes les activitats que es fan al barri, aquest diumenge s'ha organitzat una mostra d'entitats a la plaça Picasso. I no ens movem del sud. Millorar els canals de comunicació entre els veïns dels Planetes i l'Ajuntament és un dels compromisos que han adquirit les dues parts després de la trobada que van mantenir ahir a la tarda per abordar la plaga de paneroles en aquest barri. Des del consistori incrementaran la informació perquè els veïns sàpiguen on adreçar-se en cas de detectar els insectes, uns avisos que han crescut respecte als anys anteriors, segons les dades de l'Ajuntament. S'ha passat dels 52 avisos al 2020, als 78 fins al setembre. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els veïns dels Planetes celebren que finalment hagi tingut lloc la trobada amb els responsables municipals, on han pogut expressar els seus neguits en relació a les paneroles. Des de la Junta de l'entitat, el portaveu Oriol Ostrell ha agraït la predisposició per part de l'executiu local.
Des del moviment veïnal sector Planetes ens mostrem agraïts de que l'Ajuntament respongui amb aquesta crida perquè la problemàtica és greu i en alguns moments la reunió fins i tot va ser tensa. A tota aquesta tensió l'Ajuntament va respondre amb bon tarannà i amb intenció de... amb pretesa intenció de millora, i això doncs ho agraïm.
Per la seva part, el regidor de districte, Eloi Cortés, ha explicat que a banda de les actuacions pròpiament es farà un seguiment de la situació al barri i ha avançat que aquest tipus de trobades s'estendran a d'altres punts de la ciutat amb problemes de plagues. També ha recordat que s'incrementarà el pressupost destinat a combatre-les.
Ampliar l'aportació econòmica en el contracte de control de plagues, que passa de 59.000 a més de 72.000 euros en la nova licitació, i que esperem que ens doni més marge doncs, per poder actuar contra les plagues.
Fa tot just una setmana l'Ajuntament va fer una actuació sistemàtica per acabar amb les paneroles en una 60ena de punts del clavegueram del barri de Gràcia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els desnonaments programats a la ciutat s'han disparat en els últims mesos. En l'últim mes i mig n'hi havia una dotzena de programats, una mitjana de 5 per setmana. A més, tornen les execucions hipotecàries amb un parell cada mes, després d'anys en què havien estat anecdòtiques. Aida Guidos, portaveu de la PA, assegura que estan començant a veure famílies afectades per l'augment dels preus i dels tipus d'interès.
Normalment la gent amb hipoteques solen ser famílies o gent més gran, com de 40 anys a 50 anys o 60, que han estat pagant molt de temps. Sí que tenen, o sigui, normalment són famílies amb fills també, i com que s'allunya una mica perquè no tenen el punt de precarietat que té pues, ser persona migrada i no tenir documentació, per exemple. Llavors són gent amb documentació però continuen sent doncs, famílies vulnerables.
És un perfil que difereix dels atesos habituals per la PA, que solen ser dones, migrades i sense feina o amb ocupacions molt precàries. D'altra banda, la PA ha denunciat en les últimes hores el canvi de pany sense avís al local que té cedit a la Granja del Pas. Des de la plataforma atribuïen intencionalitat política a aquesta acció i amenaçaven en ocupar les instal·lacions. Des de l'Ajuntament, però, han desmentit aquest extrem i insisteixen que s'ha canviat el pany per una qüestió de manteniments. De fet, assenyalen que quan van rebre la trucada de la PA, de seguida van procedir a obrir la porta. Per tot plegat, des del consistori consideren injustificada l'agressivitat, diuen, amb què van actuar els activistes. En aquest sentit, asseguren que si no hi ha un canvi d'actitud, l'administració local deixarà de reunir-se amb la plataforma. Les famílies de l'Institut Arraona esperen estrenar el nou edifici al curs 25-26. Això vol dir que confien en els terminis que ha exposat el Departament d'Educació, que s'ha compromès a iniciar les obres el 24. L'Institut Arraona fa 9 anys que funciona en barracons al barri de Can Llong i en aquest temps les instal·lacions s'han anat degradant. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Isa Hernández, membre de l'AFA del centre, ha denunciat que les condicions dels mòduls són millorables i demana inversions de l'Ajuntament i la Generalitat mentre es liciten i s'executen les obres de l'edifici definitiu. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
De tant fer-ho servir, tants nens, estem a plena ocupació i, clar, necessitem que es facin reformes als barracons, que s'acondicionin perquè s'han fet moltes coses malbé, que arreglin, acondicionin els patis, que són tots de sorra, clar, les condicions són millorables, sí.
En total, el nou edifici tindrà 5 línies d'ESO i 3 de batxillerat. Al setembre de l'any passat, Educació va desencallar la situació de l'institut obrint el concurs per redactar el projecte que es va adjudicar el mes passat. A més, la partida pressupostària ja està aprovada per 8 milions d'euros. Per tot plegat, entre la comunitat educativa hi ha esperança.
Encara ens queda temps, però després de més d'una dècada, no, que estem en barracons, pues estem contents perquè va en marxa i els diners hi són i només s'ha de construir, no?
Aquesta setmana Educació també ha anunciat partides pressupostàries per construir l'edifici de secundària de l'Institut Escola Virolet i el corresponent al Narcisa Freixes, tot plegat per un import de 12 milions d'euros.
El professorat associat de les universitats catalanes es rebel·la contra les seves precàries condicions laborals. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el sabadellenc Raül Aragonès, professor associat de la UAB i membre de l'Associació de Professor Associat, ha subratllat que aquesta situació contrasta amb la seva formació acadèmica.
Som un col·lectiu que som el més ben qualificat de tota l'administració pública espanyola. Vull dir, per ser professor associat cal que com a mínim siguis un enginyer superior o un llicenciat, o el nostre sou envolta els 700 euros nets mensuals. És un sou d'uns 12.000 euros bruts anuals, 700 euros nets mensuals, on tens de tenir en compte que les pagues aquestes tampoc són pagues completes, i on, a més, som professors que se'ns despedeix cada any. Vull dir, se'ns contracta l'1 de setembre i se'ns fa fora el 31 d'agost.
A part de tenir uns salaris més baixos que la resta de docents, tot i que fan la mateixa feina, també es troben amb altres condicions discriminatòries, com ara que reben menys compensacions econòmiques per antiguitat. A més, els obliguen a tenir una feina externa a la docència per poder signar el contracte de treball. En el cas de l'autònoma, hi ha 1.300 professors associats, el que representa el 50% dels docents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Guanyem Sabadell i ara Sabadell inicien un procés de diàleg de cara a les eleccions municipals del maig del 23. La idea de les dues formacions és buscar punts en comú i obrir la porta a l'arribada de més formacions del mateix espai polític. En declaracions a Ràdio Sabadell, el secretari d'Ara Sabadell, l'exregidor de Podem, Ramon Vidal, ha reconegut que la idea és revalidar el que es va fer el 2015 amb Unitat pel Canvi.
Hem parlat i hem mirat com treballar aspiracions que al final el que pretenem és projectes que estiguin pensats en Sabadell i amb altres forces. Això també volem fer-ho al març del 2015, eh? I d'aquí va néixer Unitat pel Canvi i ja està.
De moment, en aquest diàleg només hi participen Guanyem i Ara, tot i que no tanquen la porta a convidar o rebre altres candidatures, com Sentim Sabadell, de l'expodemita Marta Morell, o Sabadell en Comú, de Joan Mena.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
El pròxim dissabte, les Bruixes del Nord celebraran els seus 35 anys d'existència. L'efemèride es complementa amb la dècada de vida del Gripau, la bèstia de la colla. Hi ha previstos concerts, fires, ballada de gegants i, evidentment, el correfoc. A l'entorn de la plaça del Pi i l'avinguda Matadepera hi haurà un concert de Marc El Garell a les 5 de la tarda. Esteve Ferrandiz, membre de les Bruixes, diu al programa Al Matí que cal més diàleg per part de l'Ajuntament davant de les cites que venen.
Més comunicació, som o serem capital de la cultura catalana, però la cultura no sempre està molt, molt representada com a tal. O sigui, de moment tot està molt ben escrit, tot és molt maco, però aviam si realment ho comuniquen així.
A partir de 6:45 de la tarda començaran els actes més potents de la jornada amb una trobada de percussió conjunta de totes les colles i una cercavila a partir de 7:00. A 8:00 començarà el correfoc. El programa de dissabte es complementarà a 11:45 de la nit amb un concert de Saràbia i després DJ Big Big. I en qüestió de minuts comença la primera edició del Festival Sabadell Escena. A 8:00 del vespre, l'espectacle La Mala Addicció inaugurarà la cita a l'Estruc. Es tracta d'una reinterpretació de Macbeth escrita per Jordi Oriol i dirigida per Xavier Albertí. Però el plat fort serà a Sedegats, el primer muntatge de la companyia Teatre Estable de Sabadell, que es farà dissabte i diumenge al principal. L'obra de Ronan Non està interpretada per Rosa Renom, Diana Torné i Santi Ricard, i compta amb la direcció d'Artur Trias, qui destaca que no fan teatre reivindicatiu perquè cap gran text ho és.
En les grans obres de teatre universal no reivindica mai res. O sigui, les reivindicacions són implícites en el text, és a dir, apareixen sense que tu vulguis. No hi ha ningú que digui que reivindiqui una cosa concreta, no? Aneu a missa els diumenges, no, ningú diu això, però llegint l'obra o veient-la o interpretant-la, te n'adones compte de tot el que hi ha dintre de reivindicació, que és moltíssim.
El festival continua fins diumenge.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF, pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Liz Truss dimiteix com a primera ministra del Regne Unit. Ha presentat la renúncia només 44 dies després de ser nomenada. Ella mateixa ha fet l'anunci en una breu compareixença. La decisió arriba després de constatar una pèrdua de suports importants dins des de les seves pròpies files. La fins ara primera ministra, la més breu de la història del Regne Unit, ocuparà el càrrec mentre no es nomeni un successor que podria arribar en menys d'una setmana. Acord per aparcar el MidCat i crear un corredor d'energia verda entre la península i França. Ho han acordat el president espanyol Pedro Sánchez, el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa. Segons ha detallat Sánchez, es crearà una canonada submarina d'hidrogen verd que unirà Barcelona i Marsella per connectar l'Estat i Portugal al mercat energètic europeu. Mentre duri la transició energètica, aquesta canonada podrà transportar gas. I d'altra banda, la Unió Europea anuncia sancions contra l'Iran per facilitar drons a Rússia per atacar Ucraïna. Uns atacs amb drons que en els últims dies s'han dirigit principalment contra infraestructures energètiques. Es calcula que el 30% de les mateixes han quedat malmeses.
Esports.
Hem començat el Notícies Vespre parlant d'esports, però hi ha altres qüestions del dia destacades més enllà d'aquestes eleccions de Natació Sabadell. Sergi, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Karen.
El centre d'esports està pendent de les proves mèdiques de Marc Vargas.
Sí, el lateral dret, lesionat el passat dissabte davant el Barça Atlètic, les ha passat durant el migdia i en les pròximes hores se sabrà l'abast i el temps de baixa. El que és segur és que estarà fora de combat els pròxims dies i el Manresa, per tant, es perdrà la cita d'aquest dissabte davant l'Intercity. Pau Víctor, atacant Arlequinat, assegura que arriben reforçats. forts per les bones sensacions al Johan, però sabent que han de competir igual que allà si volen tornar a sumar de 3 en 3.
Ho necessitàvem. La següent jornada penso que ja començarem a competir de veritat, que és el que ens faltava, perquè al final jugàvem bé, però ens faltava competir. És el que hem fet, hem competit a fondo contra tot un Barça.
L'equip avui s'ha entrenat a Olímpia i demà ho farà a Sant Oleguer. Dissabte a les 7 del vespre, a la nova Creu Alta, el partit contra l'Intercity de la 9a jornada de Lliga.
El sabadellenc Aleix Gómez s'ha classificat per les semifinals de la Super Glove d'handbol.
El Mundial de Clubs que té lloc a l'Aràbia Saudita ha estat testimoni del còmode triomf del Barça 37-24 davant l'Esperance tunisià amb 4 gols de l'extrem local. Sumat a la victòria de fa uns dies contra el Ministros mexicà, els blaugrana han quedat primers del seu grup i dissabte a 8:15 s'enfrontaran al Kielce alemany a les semifinals, en la que serà la reedició de l'última final de Champions saldada amb victòria del Barça.
A casa nostra, els dos sèniors de l'Oar Gràcia tenen cita al carrer Bocaccio buscant retrobar-se amb la victòria.
Ni el masculí ni el femení van aconseguir guanyar l'última jornada de Primera Nacional i Divisió d'Honor Plata respectivament. Els homes reben un Sarrià que, tot i procedir de categoria superior, ha perdut peces de qualitat pel camí, mentre que les dones s'enfronten al Castellón, Cué i amb el Casaller pendent d'estrenar. Bernat Correro i Clàudia Marrugat, jugadors de l'Oar.
No ens podem relaxar, és gent que va molt forta. De fet, aquest cap de setmana van guanyar bastant tranquils a la Salle. Vull dir que partit complicat un altre cop, però a casa que és on ens sentim més còmodes.
100%. El partit d'aquest cap de setmana s'ha de guanyar sí o sí, perquè vull dir, com et dic, que hi ha partits com el de Sant Vicenç i Mataró que s'han de competir i es poden perdre, el d'aquest cap de setmana sí o sí s'ha de puntuar i acabar amb bones sensacions i l'equip tornant-se a reforçar després d'aquests dos últims partits.
Dissabte a les 6, l'Oar masculí Sarrià i just després a les 8, Oar femení Castellón.
Circumstàncies similars per Escola Pia i Club Natació Sabadell a la segona B de Futbol Sala després de caure derrotats el passat cap de setmana.
Dissabte a 3:15 de la tarda, el Joan Creus de Ripollet, l'equip nedador visita un rival que no ha començat massa bé amb 4 punts de 15, mentre que el club ve de perdre però en suma 2 més. Arnau Ametlla, capità d'aquest Natació Sabadell, assegura que és una de les pistes més complicades de la Lliga.
Tots sabem de l'ambient que hi ha allà a Ripollet. I si entre això li sumes que potser no ha començat prou bé l'equip i que vindran més ganes demà i per començar a sumar punts, doncs preveu un partit molt, molt complicat.
Com el Ripollet, és a dir, 2 punts per sota del club, es troba la Pia, que rebrà demà passat al Canet. Per Carlos Povedano, jugador escolapi, un partit clau pel fet de jugar-lo a casa.
En esta liga hay que hacerse fuerte en casa e intentar rascar los máximos puntos posibles fuera de casa, pero esencial convertir Can Culapi en un fortín. Y para mí sí, este fin de semana los 3 puntos son obligados. Me es indiferente el rival, sea Canet o... Digo, si viene alguien de la parte actualmente de la parte de arriba de la clasificación.
Dissabte a les 6 es jugarà aquest Escola Pia Canet al carrer Garcilaso.
I en tenis taula, nova jornada del Club Natació Sabadell a casa per rebre el Fuentlabrada.
Els madrilenys de viatge per Catalunya visiten Canllong dissabte a les 11, el Sant Cugat a les 5 i l'endemà diumenge a les 10 al Vic. L'equip d'Àlex Bocanegra ve de perdre 3-4 contra l'Helios, l'únic que acumula 2 victòries, mentre que el club és tercer i suma un triomf i aquesta ajustada derrota en el que portem de Primera Nacional masculina.
En el món de la cistella, el sabadellenc Ramon Vilà ha jugat els primers minuts aquesta temporada amb el Granada, equip de la Liga Endesa. L'exala pivot Escolapi és l'únic representant de la ciutat a la màxima categoria estatal.
I després de 4 jornades, finalment va debutar en el triomf 99-84 dels granadins davant el Bilbao Bàsquet el passat cap de setmana, portant un triple anotat. Vilà, que es va lesionar durant la pretemporada, ha admès que el seu poc protagonisme fins ara és purament per decisió tècnica.
Tenia moltíssimes ganes de jugar allà. Tots tenim clar el nostre rol, però vulguis o no, tothom vol jugar i em va fer molta il·lusió. Durant la pretemporada vaig estar lesionat un parell de setmanes, però bueno, al final ha sigut decisió tècnica i l'únic que em queda fer és assumir-ho, entrenar dur i lluitar per una oportunitat.
L'any passat, Vilà ja va tastar l'ACB amb el Casademont Zaragoza, però per falta de protagonisme va fitxar el febrer amb el Granada, amb qui des de l'Aleport va aconseguir l'ascens. Tot i aquesta condició de nouvinguts, els granadins han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 victòries en 4 partits.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 20 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm